Lara Croft és un dels fenòmens que més m'han sorprès de la història recent del món dels videojocs. Un personatge femení amb cos de vigilante de la playa que viu aventures a l'estil Indiana Jones a través d'una sèrie de jocs. Fins aquí tot més o menys normal. El que ja no és tan normal és que aquest personatge, que d'entrada només han de conèixer els aficionats al món dels videojocs, travessa les fronteres dels aparells electrònics i es transforma en un autèntic fenomen de masses. Els grans dissenyadors de la moda li preparen col·leccions expressament per ella. El grup musical U2 la integra com a imatge de les pantalles gegants d'una de les seves gires mundials. Les revistes de tendències més trendies del moment li dediquen portades i elogis i, a sobre, models i actrius d'arreu del món es posen a lluitar per aconseguir assemblar-s'hi suficient com per protagonitzar la pel·lícula basada en la seva història. Segurament Lara Croft i tota la saga Tomb Raider han estat un dels primers fenòmens d'abast mundial que han demostrat que els videojocs s'estan fent adults al món occidental. Lara Croft no és ni Mario ni Sonic. Lara Croft és una senyoreta voluptuosa i desvergonyida que trenca totes les barreres del masclisme ranci que imperen al món dels videojocs i col·loca un personatge femení com a líder de vendes mundial. Llavors molts podran criticar la qualitat dels jocs i molts d'altres podran criticar el mateix personatge en si, però el que ningú pot negar és que aquesta jove aristòcrata anglesa ha aconseguit trencar la barrera entre el món de les tendències i el món dels videojocs, i això no és poc. Game over. Mona Catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. En el reportatge de la secció Game Classics d'avui està dedicat a descobrir Lara Croft, un personatge digital que amb la seva aparició va revolucionar el món dels videojocs.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la saga de videojocs Tomb Raider, protagonitzada per Lara Croft, tota la sèrie de jocs que l'han precedit i, evidentment, el futur de la saga.
Un altre estil de joc que més recentment ha tingut un aclaparador èxit en el mercat occidental és el de la sèrie Grand Theft Auto. Avui coneixerem l'argument de la segona part.
Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now. Parlarem de l'innovador TV Games, un sistema americà que permet recuperar de forma senzilla els videojocs més clàssics a la televisió de casa nostra. I també, com sempre, de les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Si durant el programa tens alguna consulta o ens vols fer algun comentari, pots fer-ho enviant un correu electrònic a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Game Over. Lara Croft és un personatge que ha superat moltes barreres que fins avui pocs protagonistes de videojocs havien aconseguit. Ens endinsem en l'univers aristocràtic i aventurer de Tomb Raider en aquest reportatge d'Albert Murillo.
Independent, capacitada, arriscada, freda, misteriosa, valenta i única. Aquests són alguns dels adjectius que poden definir la dona de la qual parlarem avui, Lara Croft. Game Classics. Arqueòloga, així és com li agrada que la defineixin, però és moltes coses més. No li agrada gaire parlar per la premsa. Fins i tot hi ha temporades que desapareix fins al punt de disparar els comentaris de la seva mort. Normalment, quan això passa, està amagada la seva mansió de Surrey, una herència dels seus pares. Pares que la van portar des de petita per ambients aristocràtics, uns ambients que ella mai va entendre. De totes maneres, la seva educació a escoles privades elitistes li van servir per rebre una formació on l'esport i la preparació física era important. Tan important que Lara dedicava moltes hores a les muntanyes d'Escòcia per posar-se en forma. Tot això era als voltants de l'any 1984. La seva vida va canviar un dia, i va canviar totalment. Va assistir a una conferència d'un dels arqueòlegs més importants del món, el professor Werner von Kroy. Ella sabia que havia nascut per alguna cosa important. Almenys esperava trobar un sentit a la vida. La conferència la va deixar profundament afectada. va convèncer els seus pares que pogués acompanyar el professor en la següent expedició. A partir d'aquí, Lara Croft coneix en primera persona perills i misteris en un món que la va captivar des del primer moment.
Sacred tombs. Ancient curses. The undead. Will the next tomb Lara Croft enters be her own? Get the game and find out. Tomb Raid, the last revelation.
Els èxits en l'àmbit arqueològic porten Lara Croft a aventures importants cada any. La seva fama creix dia rere dia. No és estrany veure-la en anuncis televisius com aquest del Seat Ibiza.
Dans ma Seat Ibiza, ce que j'apprécie particulièrement, c'est son petit côté sportif. D'ailleurs, j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'elle avait de sacrées reprises. Seat, vous êtes loin d'avoir tout vu.
O aquest de Nike. Go! La seva entrada al cinema l'any 2001 va fer conèixer més aspectes de la vida de Lara. De totes maneres, després de tantes aventures, molta gent es pregunta si Lara Croft, en el fons, és feliç, sobretot quan, entre aventura i aventura, s'entrena sola dins de la seva mansió.
Sí senyor, tot un personatge i tota una història que anirem a analitzar ara mateix en el Game Masters.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia, avui especialment contents perquè tenim l'equip al complet. Es nota que estem ja a la recta final de la temporada per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Albert García, en Francesc Blasco, l'Antoni Hortal, l'Eduardo Rodríguez i Jordi Sellas. Benvinguts.
Hola, què tal?
Hola.
A veure, Tomb Raider, Lara Croft, un fenomen a nivell mundial, sense cap mena de dubte, que ha traspassat moltíssimes barreres a nivell del coneixement del món dels videojocs o d'un videojoc en concret per moltíssima gent la qual no hi està vinculada o no li agraden especialment o no els coneix de forma especial, per la qual cosa, a més, doncs, té tot aquest eco excessiu, no? Podríem dir-ne, que tindria una cosa doncs, que aniria més enllà d'un videojoc com podria ser un grup de música, una pel·lícula, una gran sèrie de televisió. No? Però si us sembla, comencem pel començament. On comença Lara Croft? O sigui, en quins orígens nosaltres ens podríem fixar per aquestes aventures en aquest estil? Seria una mica Indiana Jones, allò que van dir és Indiana Jones transformat en dona jove, una mica, no? Els inicis d'aquestes aventures, com ho veieu?
Jo recordo quan vam dedicar el programa fa l'efecte als videojocs d'Indiana Jones, va sortir el tema de Tomb Raider. Jo coneixia molt poc la història de Tomb Raider, però realment hi ha moltes similituds amb Indiana Jones, però moltes, eh?
Sobretot... No senzillament el fet que sigui arqueòloga, no?
No, però això ja és
que
molt,
en el cas d'Indiana Jones també és una pura anècdota per llavors introduir-la en tota una sèrie de mons, no? Jo diria, és el doctor Indiana Jones, no? En realitat.
Sí, sí, jo...
En forma de videojoc, hi ha antecedents que se li assemblen molt. El que em ve al cap ara a mi és Prince of Persia. És un antecedent de joc d'aventures, que en realitat s'assembla bastant a la forma d'actuar del personatge de Lara Croft, la forma de saltar, de escalant.
Quins altres referents trobaríem? Per exemple, a mi em ve al cap ràpidament el Pitfall, no? Per exemple.
Sí.
Joc de...
Aquest pot ser el primer, fins i tot.
De fet, pot ser el primer, no? Un primer referent. A veure, evidentment, els referents sempre s'agafen amb pinces i són allò idees a partir de la qual desenvolupes, no? Però un joc com Pitfall, que tenies un personatge de l'estil Indiana Jones, que passava tot d'aventures per la selva, havia d'entrar dins de temples, no? Havia d'aconseguir, doncs, travessar certes trampes, no? Que no eren només enemics, sinó que també hi havia trampes en l'escenari, no?
Hombre, otro juego que podríamos también encontrar de referente, posiblemente a vos de pronto os haga gracia, pero pensadlo. ¿Recordáis el Rick Dangerous, no? Pues viene a ser lo mismo. O sea, lo que pasa es que ni 3D ni nada, mucho antes de otro tipo de juegos, más en plan coñón.
De fet, el Pitfall, el primer Pitfall, quan devia aparèixer? És realment antic, no? Hi ha hagut moltíssimes versions, però el primer és antic.
Per UBC 2600 segurament el posaries cap al 79, sí. Cap al 79-78. Un altre referent, si et pares a pensar, potser buscant similituds, podia ser la saga de Spelunker, unes recreatives on ets una mena d'explorador miner, que va baixant per unes mines d'una civilització antiga i ha d'anar recuperant tresors, tresors arqueològics perduts, i bueno, va lluitant contra fantasmes que se li aproximen, ha de saltar per plataformes, baixar per mines, etc.
I jo recordo quan va sortir tothom deia el fet de portar una dona, que això doncs fos, donés o no donés a l'èxit a un joc com aquest. No va ser el primer joc on una dona era la protagonista, el primer videojoc? Suposo que no, no?
Home, n'hi ha algunes d'altres, com per exemple l'Orna, no? El clàssic joc que sempre surt de...
Sí, de
Toposoft, Turboguel, per exemple, no? Que eren aquests jocs amb marca Made in Spain, diguéssim.
Undra.
I que tenia
Miss Pac-Man,
no? Miss Pac-Man.
Una dona en el sentit figurat, sí, no? En aquest cas.
Sí. Seria un personatge femení, diguéssim, ja no tan dona, no?
Em fa molta gràcia allò que a vegades llegeixes la història de Tomb Raider i que deien que quan es plantejaven el joc, que deien, no, tu creus que tindrà èxit el fet de que els nois portin una noia, no? I amb el Pac-Man, que no es plantegin que portar una rodoneta que menja, saps? Que és allò que sempre m'ha fet gràcia, no? Dius, hosti, per què no, no?
De totes formes, sí que el fet que la Lara Croft tingui les corbes que té, jo crec que sí. Si arriba a ser una noia d'aspecte andrògin, jo no sé si fins a quin punt hagués tingut l'èxit que ha tingut i no, hagués quedat com un joc de plataforma ximpun i ja està, no?
O sigui, el perquè del boom de Lara Croft en el si de doncs, tota la saga Tomb Raider el podríem també posar en la banda de dir han creat un personatge especialment voluptuós perquè llavors doncs, pugui atraure suficient el públic masculí, que és el majoritari a nivell de percentatge en el món dels videojocs, o no? O hi ha alguna cosa més aquí?
Però no corren llegendes que diuen que si te l'acabes amb no sé què, o si te connectes no sé què, surt despullada la Lara Croft, o per internet corren fotografies...
Això... Abans d'entrar a parlar de la saga ja estem parlant d'això. Sí que
és per descomptat que Lara Croft té un total atractiu, un atractiu visual que no li pot negar ningú i que segurament és gran part del seu èxit. El que passa que és un d'aquells personatges que, al igual com parlem de si és la versió femenina d'Indiana Jones, són personatges que estan fets molt més del que un veu a primera vista. Llavors estan revestits també d'una història que té darrere seu, d'una gran personalitat que els fa molt més atractius pel fet de ser qui són que no pas del fet del que representen. Sí. Un exemple molt clàssic, un exemple una mica clar, podria ser que Lara Croft és un personatge que, com vosaltres heu dit, que és especialment voluptuós, no? Que òbviament es pot desprendre d'aquí del seu gran èxit en el públic masculí és doncs, perquè és una icona sexual, una icona eròtica importantíssima. En canvi, estem parlant d'un moment on sí és veritat que els videojocs han sigut un cotó predominantment masculí, però a partir d'aquest moment... com en moltes altres coses que fins ara, com en els còmics, per exemple, estem parlant un moment que hi ha moltes coses que s'han cregut sempre que eren molt de nois, s'incorporen les noies molt, sobretot en el que és el món occidental. S'incorporen en els còmics, potser gràcies a través del manga, que és una influència diferent, tant en arguments com en estil, que atrau a un públic femení. Vas a qualsevol reunió al saló del còmic, saló del manga, i trobes una gran quantitat de noies que fa 10 anys era una cosa totalment impensable, que poguessin ser aficionades a aquests gèneres. I el mateix passa amb els videojocs. A partir, sobretot, dels 32 bits de PlayStations, a Game Boys, jo crec que la Game Boy també ha fet molt, moltes dones, moltes noies es volquen en els videojocs i es converteixen realment en aficionades de ple dret dels videojocs, no d'una forma tan casual com fins abans ho havia sigut. Llavors, un personatge com Lara Croft té un gran èxit, però té un gran èxit tant entre els homes com entre les dones.
És que jo conec moltíssimes noies que van aprendre o van començar a apreciar els videojocs visquent les aventures de Lara Croft dins el Tomb Raider, precisament perquè, a més, Tomb Raider no és un joc amb molta acció, que diguéssim, sinó que és un joc que combina també, precisament, la destresa, aquesta habilitat, aquest resoldre puzzles, no? Aquest anar avançant a través de perills, i el fet de disparar és una anècdota, més que res en els primers. No?
És un joc que trasplanta molt bé a les 3D el que podia haver vist, com ha dit abans l'Albert, és el Prince of Persia, aquest joc de plataformes... molt ben realitzat a nivell d'anatomia, no? De moviments realistes, doncs traspassat una mica als 3D, posa-li més puzzle, posa-li una mica més d'acció, i bueno, tens una barreja que es converteix en Lara Croft. Una barreja que no només és molt atractiva a l'hora de jugar, sinó que, a més, jo crec que el personatge en si té aquesta dualitat. Els nois se senten interessats per ella perquè bueno, és un personatge clàssic de videojocs, presenta una aventura interessant, i és una noia doncs, que bé, tu hi jugues, ets ella, però suposo que en la fantasia de qualsevol jugador doncs, t'agrada aquest personatge perquè té molt de carisma i tu vols ser una mica doncs, el seu company, vols passar les aventures amb ella, i les noies es poden sentir identificats amb aquest personatge en el sentit de que és un personatge femení, és el que porta les rendes del joc, és el protagonista, viu grans aventures, per tant les noies poden sentir identificades.
És allò del girl power, eh?
De dir, sí senyor, sí. Aquesta noia sí que mola, no? I no és una princeseta que ha de ser rescatada, i ens agrada jugar i ser ella.
Bueno, yo lo que quería comentar también, si, además de lo que ha dicho Francesc, es que estábamos en el tiempo de Tomb Raider, en el pleno apogeo de las 32-bit, los polígonos, la aceleración 3D, etcétera, etcétera. Claro, fue un juego también, digamos, lanzado en el momento oportuno, el momento que tanto PlayStation como Saturn todavía conservaban un poco de competencia la una con la otra. Claro, salieron versiones para Saturn, salieron para PlayStation, a posteriori han salido versiones, como hemos comentado hace un rato, pues para todo tipo de sistemas. Uh-huh. Entonces, claro, entre eso que juntabas, que era una revolución por la parte de que sea una chica, que las consolas estaban ya en pleno apogeo prácticamente, claro, juntabas una cosa con otra, y ese juego también yo creo que uno de los empujones que recibió fue precisamente el hecho de que cada vez más gente se aficionaba.
I a part de tot això, a part de que el concepte de joc, molt important en l'èxit del joc, la campanya publicitària que van fer. Si el joc fos realment tan bo com es diu, el seu èxit hauria arribat a totes les fronteres del món, hauria arribat a tots els països. En canvi, en el cas de Tomb Raider ens trobem un joc que és occidental, que òbviament no tindrà èxit fora de les fronteres d'Occident.
És això el que volia comentar, i precisament amb l'Edu, que coneix molt més el mercat oriental. Què pensen a Japó de Lara Croft i de Tomb Raider? Es viu allà, o sigui, el mateix...
Què piensa? No piensa.
El mateix fenomen, no, o sigui, on hi existeix. No, és que és curiós, clar.
No coneixen.
No ha salido. Creo que salió, bueno, el primero de PlayStation. Recuerdo haberlo visto en versión japonesa, pero es que los demás no...
Hi ha mangas de Tomb Raider, de còmics del Tomb Raider en forma de manga. Yo sí que...
y cómics americanos directamente, sí. También, muy, muy bien hechos.
Pero en Japón como videojuego no ha tenido ese éxito.
O sigui, estaríem parlant que Tomb Raider, per tant, és un fenomen eminentment occidental, no? També és curiós. Sí, és una dada curiosa, dir, no? És allò, un joc que ha triomfat precisament perquè veure, tampoc no, el joc no dista molt de molts altres tipus de jocs en si, no? Probablement, potser aquí sí que donaríem la raó a l'Albert a nivell de dir, la campanya mediàtica que es va muntar al voltant de Lara Croft va comportar també que tingués doncs, tot aquest ressò, i el ressò li va venir retornat, diguéssim, amb l'èxit a nivell de vendes, no?
Abans de parlar ja de les nissagues que van sortir a posteriori, m'agradaria recordar un petit detallet, que Tomb Raider, la paraula Raider també surt del títol en busca de l'arca perdida, la primera part, no? És Raiders of the Lost Ark, no?
Exactament.
Perquè també és un altre punt d'unió, un altre nexe entre tots els personatges.
I l'èxit també de Lara Croft va ser tots els telediarios, telenotícies, etc. Se'n van fer molt...
Però per què va sortir? O sigui, per què?
Jo crec que són...
On hauríem de buscar la clau? Perquè, a veure, jo no crec que Eidos Interactive, la gent aquesta que s'han forrat després d'haver creat el Tomb Raider i llavors no han fet gaire res més... No sé si han fet gaire més coses importants, aquesta gent, Eidos Interactive, que no sigui Lara Croft, no? Que hagi tingut un ressò tan important, segur que no.
Jo crec
per tant, jo tampoc crec que aquesta gent abans de començar tinguessin un capital tan important com per invertir en publicitat com perquè tinguessin aquest ressò. Per tant, per què el va tenir aquest ressò mediàtic?
Jo t'ho diré amb una xifra, que són 105, que és les mides, 105 del seu gust. No, de veritat, penso que una de les claus són els seus pits, ho dic de veritat.
Bueno, uno también de los factores que me hace pensar en las paradojas
a banda d'aquest, a banda del 105
a banda d'este
de es un Peugeot, això.
No, ni Peugeot ni nada, pero recordad que es curioso que no saliera antes una serie de Tomb Raider. Bueno, se hizo una serie de Tomb Raider y al final, cuando ya iba a salir, tuvieron que cambiarle el nombre por la de Relic Hunter, ¿vale? Porque por problemas con Eidos y con una serie de derechos que habían, no estoy completamente informado, no podía llevar Tomb Raider la serie, el nombre. Entonces se lanzó como Relic Hunter, aquí la emitían también en Telecinco.
Mira, però a veure,
és que era protagonista, no?
A veure, com aconsegueix aquest personatge
aquella sèrie de la tia Carrere.
Sí, la tia Carrere.
O sigui, com aconsegueix aquest personatge estar en els concerts de U2, la gira mundial de U2, siguent el personatge icona d'aquesta gira que es projectava doncs, en un muntatge espectacular que a més va venir a l'Estadi Olímpic de Barcelona durant doncs, el concert moltíssimes vegades, no? Com va ser portada de la revista The Face, que és considerada una de les revistes a nivell de tendències més importants, una revista britànica, com va ser portada aquest personatge?
Com la majoria de moltes coses, és totalment per acció popular. el gran cita de Tomb Raider ve a través, jo crec que és una filla d'internet. Tomb Raider es converteix en un fenomen, però a partir d'aquest joc es comença a desenvolupar tot d'accions paral·leles, tot de pàgines web d'aficionats, tot de gent que en parla, tot de gent que s'ho parla uns a les altres, i es crea un nombre de pàgines web impressionant. El fet de que sigui, doncs, tingui aquest component de mite eròtic fa que apareixin moltes pàgines web interessades en això, que recopilin fotografies, que hi hagi molt de fan art, això de peces artístiques fetes dibuixades per ordinador, però fetes per propis aficionats, que doncs es centren en l'ara amb diferents vestits, l'ara sense diferents vestits, etc etc. I això fa una mica que augmenti el mite, vull dir, que es vagi autoalimentant, fins que arriba un moment on, doncs, bé, com moltes vegades quan sentim de tant, quan per les notícies normals que parlen del món dels videojocs i ens sorprenem, és perquè ha sigut alguna cosa que ha sigut molt espectacular o ha traspassat aquestes fronteres.
Sí, i és de les poques vegades que més parlen dels videojocs sense que hi hagi morts pel mig, no?
Exacte.
O és sang o és sexe,
és una de les dues coses que en parlen del món dels videojocs. Sí, sí. El que tu deies, per cert, parlant, el que tu has dit al començament, això de que si Lara Croft, si te l'acabes, si surt despullada...
Sí, són d'aquestes llegendes urbanes que han corregut a través d'internet.
Jo t'explicaré aquesta llegenda.
En el DPC sí que passava, de tota manera.
A veure, no passava, podies baixar-te un programet d'internet, un pedaç, un parche, diguéssim, un parche, conegut popularment.
L'únic que feia era pintar-te de color car.
Substituïa la textura dels polígons del cos de la protagonista, Lara Croft, per una textura
pintat de rosa.
Doncs, rosa, no?
El que anava a dir és que a Anglaterra, el 1 d'abril, és el dia dels Sants Innocents. I en una revista especialitzada del gènere, un d'aquests 1 d'abril es va publicar, per la pròpia part de la revista, un truc que el que et feia era despullar-te la Lara Croft. Recordeu que estem també estem en l'època dels Spice Girls, i recordo perfectament el truc, que era arribat a certa caverna o certa galeria, havies de començar a moure la Lara Croft de dreta a esquerra, tenia un botó que la feia anar així, lateralment de dreta a esquerra, doncs seguint el ritme d'una cançó de les Spice Girls. Aquest truc, a més, estava documentat en fotografies de la pròpia revista, i es veia la Lara Croft doncs, movent-se dreta a esquerra. Al cap d'un rato et diuen, et sortia una bola disco del sostre, i efectivament veies la fotografia amb la bola disco del sostre, i la Lara Croft es posarà a ballar sola, i al cap d'un moment es traurà la roba i quedarà despullada, i podrà seguir jugant amb la Lara Croft despullada.
Com un stripper, diguéssim, no?
Que òbviament veia les fotografies. Això va portar molta pólvora, perquè és una d'aquestes coses que passen. La gent ho llegeix en una revista i després ràpidament ho publica a les seves pàgines web, ho envia per internet, o envia altres revistes dient que el truc ha sigut seu,
gent
que ho ha
cregut,
descobert,
més,
que ho ha vist i tal. I bueno, jo em comprava una revista britànica durant aquella època i es va fer ressò d'aquest truc, dient, no ens envieu més aquest truc, que és de la revista de la competència, com és vostre i que és veritat, perquè aquest truc se'l van inventar ells i ho van retocar en Photoshop.
Perquè era el dia dels Sants Innocents.
Perquè era un dia dels Sants Innocents, no? Però el que passa que la gent això ho va veure, ho ha vist i és veritat, i són aquestes coses que corren.
Un petit parèntesi, ja posats a ser masclistes, ja no ve d'aquí, entreu una pàgina molt divertida que sigui yonkis.com per internet, sí. I hi ha un link cap a unes fotografies, bueno, uns fotogrames del Dead or Alive Beach Ball Extreme Volley, aquest famós de Xbox, i es veuen les noies completament nues, conilles,
però
si us interessa.
Però a veure, o sigui, l'èxit...
Ja no hi és, eh? Hauran de buscar en les pàgines de tasses perquè no hi és.
Jo ho he vist avui.
Avui?
Avui.
No l'han posat avui, eh?
Actualització d'avui mateix.
Bueno, ja veig on van, aquests col·laboradors.
Sí, sí, ens hem de documentar sí. Molts llocs,
sí, va, internet, videojocs, coses...
Ja, diuen que necessiten l'ADSL per estudiar i per
la culpa és de Tomb Raider, que empezaron con él.
A veure, com va evolucionar la saga Tomb Raider? O sigui...
ha evolucionado?
Exacte, és que la pregunta és aquesta. Des del primer fins l'últim, tenim...
Lentament, l'Edu fa el gest.
L'Edu fa el gest cap endavant lentament. I a poc a poc. A veure, des del primer Tomb Raider tenim l'1, tenim el Tomb Raider 2, tenim el 3, llavors tenim un que es deia...
The Last Revelation.
Que era com a egipci, diguéssim, sí. Que passava com a Egipte, que es deia The Last Revelation, llavors un Tomb Raider Chronicles...
La prequela.
En el que dèiem, era com una prequela en el que dèiem Lara Croft en diverses etapes de la seva vida.
I on llavors, moria... Lara Croft,
on moria, i llavors doncs, a partir d'aquí teníem diverses plataformes que van adaptar doncs, cadascun d'aquests jocs amb major o menor fortuna. No? L'evolució d'aquest joc ha estat purament en la qualitat gràfica, de dir doncs, cada un joc doncs, s'ha anat millorant a mesura que millorava la qualitat dels ordinadors, o s'ha notat alguna cosa més?
L'evolució ha estat bàsicament això que deies, gràfica, perquè tu agafes un Tomb Raider 1 i el 4 i el control, la disposició dels botons, les accions que fa el protagonista... són gairebé les mateixes. Canviarà alguna cosa molt petita que es pot agachar, però el tema de control, el tema de
Per exemple, en el segon porta una cueta, llarga, una trena, sí. No? Llarga, que salta, però vaja, va vestida de maneres diferents, no? Es posa un vestit d'aquells de neoprè.
El que passa és que són canvis purament estètics. Exacte. A nivell de jugabilitat, el joc està superencasillat, amb un esquema que es repeteix fins a la saciedat. Sí que incorpora nous elements en el sentit de que, bueno, en diversos jocs pots portar vehicles, que en el primer no pots portar, però són tots canvis, allò, diguem-ne, a nivell de jugabilitat, a nivell del que és el joc en si o el disseny del joc, no hi ha cap canvi. Ha sigut sempre el mateix joc que s'ha repetit.
També noves aventures, diguéssim, però canvis d'argument.
Canvis d'argument, canvis de mapejat, canvis d'escenari, etc. Però és exactament el mateix joc. I això és un problema, pel fet de que aquest personatge s'ha trobat tan encasillat aquí que serà molt difícil treure'l. Si et fixes, grans personatges o grans sagues, posem Mario, posem Sonic, etc., en poc temps han tret tota una sèrie de jocs paral·lels. Amb el mateix personatge s'ha aprofitat i s'han tret coses, s'han tret des de jocs de lluita, s'han tret des de jocs de plataforma, s'han tret des de jocs de cars, etc, etc. En canvi, el personatge Tomb Raider, no. Per exemple, amb tota la fama que ha tingut, amb tota la quantitat de seqüeles que n'ha generat, per exemple, no ha tret res, encara que sigui una tonteria infantil, un rotllo, no sé, Lara Croft Dominós o qualsevol cosa d'aquestes, una col·lecció de minijocs basat en el món de
minijocs de sobretaula.
Per exemple, no hi ha hagut res.
Vull dir, Lara Croft un Tomb Raider Cat, no? També n'hi ha puestos.
Lara Croft Street Poker, tindria doncs sí. L'èxit.
Llavors, no què passa? Que els senyors d'Eidos deuen dir, el primer, van veure l'èxit, van veure els diners que entraven, van dir, bueno, canviem poca cosa i fem un segon.
Ha sigut una... Ha sigut llavors... Suposo que també ha sigut una gestió llavors més de màrqueting, també de saber aprofitar financerament el boom, no? De dir, doncs, perquè... anem traient programes. Recordo que fins i tot el Chronicles, l'últim, que ja deien ells mateixos que era l'últim que traien en aquest format, en aquest estil de joc, i portava un programa que, com en els primers Dooms, em sembla, o en un Duke Nukem, un programa generador d'escenaris en el que llavors doncs, tu podies carregar els escenaris, podies crear els teus escenaris i fer-hi anar la Lara Croft. Val a dir que era per autèntics experts de la programació, o com a mínim era suficientment complex com perquè molt poca gent el pogués fer servir, no?
I a més d'això que dèieu ara, un altre problema del fet que sigui tan repetitiu un joc rere l'altre, és la distància en la qual han sortit les seqüeles de Tomb Raider. Han sigut 6 jocs, amb aquest de PlayStation, en 6 anys. I això, clar, quan parlem de Mario o de Sonic, aquests jocs més clàssics triguen més en sortir. Llavors, els d'Eidos potser van veure l'èxit de la saga i el que van fer és explotar el mateix esquema.
De totes maneres, ara tenim, precisament el passat divendres, es va presentar ja a nivell mundial Tomb Raider Angel of Darkness, no? El nou joc de Lara Croft per a PlayStation 2, en aquest cas, i per PlayStation no sé si surt, per la
per
primera.
PC i per PlayStation 2.
Per PC 2. I per PlayStation 2, en el que diuen la gent d'Eidos, evidentment no l'hem pogut provar encara, que trenquen absolutament la línia dels jocs que hi ha hagut fins ara de Tomb Raider, creen una mena de joc en el que Tomb Raider es troba amb Metal Gear Solid, diguéssim, sí. Una mica, no? O sigui, agafar una mica l'entorn de Resident Evil per buscar l'entorn gòtic en el que doncs, és una mica de terror... No?
Però aquesta... és amb escenaris prerenderitzats o...
No, és entorn 3D renderitzat al moment, però, per exemple, diuen que han multiplicat per 10 els polígons que formen el cos de Lara Croft, per exemple, no? Per tant, hi ha molta més detall a nivell de formació del cos, i diuen que Lara pot intervenir en accions, pot intercedir també doncs, en certs moments canviant objectes, parlant amb personatges, pot també doncs, fer el típic moviment doncs, sigilós, no? De moure sigilosament i evitar guardians d'un costat i de l'altre.
Potser mica, li donaran un aire més d'aventura.
Un aire més d'aventura, diguéssim, quan Tomb Raider es trobaria amb Metal Gear Solid. No?
És que avui dia...
A veure si han inventat l'Splinter Cell en versió
sí,
dona.
Sí, és el que anava a dir, que no hi ha res inventat. Bueno, no és res nou, aquest videojoc, pel que sembla.
No és res nou, però sí que doncs, fiquen aquesta atmosfera més gòtica, més com de terror, no? Una cosa més sobrenatural.
Lara Croft
es veu que descobreix que té poders sobrenaturals, té una mena de poder mental.
És que a mi m'agradaria parlar de Lara, eh? De Lara Croft m'agradaria molt parlar aquesta dona, eh? que és molt especial la seva vida, i no sé si ho escoltes al final del reportatge, que és si realment aquesta dona és feliç o no és feliç, eh? Perquè sí, de veritat, sí.
De fet, l'argument d'Angel of Darkness representa, comença a venir a dir això, no? Que li sorgeixen una mica els fantasmes interns.
Potser de... estan acabant per esgotar totalment el personatge, sí, perquè sí. Ja per buscar l'originalitat l'estan recargolant tant, l'estan fent tan divers, tan expert en una cosa, tan aventurant en l'altra, i ara sobre poders paranormals, bueno, això ja és...
Deixeu-me fer un apunt en relació que dèieu ara de la infiltració, el tema de sigilós, tot això, és que avui dia ja no es pot concebre un joc sense infiltració, sense tiempo bala, sense... O sigui, tots els jocs ho porten, no? I el Tomb Raider aquest nou sembla que ho aglutini tot en un sol joc i, bueno, serà l'apoteosi de l'aventura, no? Però jo crec que Tomb Raider és una mica un símptoma d'una mica... la cosa que s'està repetint, no sé explicar-me bé ara.
Doncs mira, estem arribant a un cicle, no?
Ara que dius això, jo crec que Tomb Raider potser li estarà passant una mica com a la saga Resident Evil, que a força de repetir-se ella mateixa amb tan poques varietats, només a punts tècnics, a punts argumentals, bueno, ha arribat un moment en què Capcom ha decidit tancar tota una sèrie, ha sortit una notícia de fa relativament poc, Capcom ha decidit tancar tota una sèrie de jocs que tenien producció, en part degut al poc èxit que ha tingut per GameCube el Resident Evil 0, em sembla que és, el de GameCube.
Sí.
Mm-hmm. Home, doncs ara surten el 2 i el 3 han sortit per GameCube, però resulta que són els de PlayStation, sense cap mena de millora tècnica.
Sí, sí,
són
tot
viarria total.
El Resident Evil és un...
Però en canvi el Resident Evil 0 de GameCube
és molt bo.
Ha tingut menys èxit de l'esperat. Per què? Bé, és, pot ser un bon joc, però el que passa que porta darrere tota una sèrie de jocs iguals, idèntics,
la gent
hi ha un esgotament del públic.
De totes maneres, los Resident Evil siempre, al menos para mi gusto, siempre ha estado muy por delante a nivel jugabilidad que un Tomb Raider. Però són diferents.
M'esteu dient que la gent ja necessita una nova generació de consoles?
No, de jocs potser sí.
De jugabilidad,
diria
jo.
Deixa'm que et digui una cosa. Jo crec que estem arribant a un punt, si us esteu fixant, en què la sobresaturació del mercat, tant a nivell de consoles, el recanvi tan ràpid que es fa de les generacions de consoles, el poc que s'arriben a aprofitar algunes fins que desapareixen, i la gran quantitat de software que hi ha, i moltes vegades és la mateixa saga que s'està repetint,
sí, sí.
A mi em fa pensar una mica que ens estem acostant a un punt, com el que ja hi ha hagut abans dins el món dels videojocs, a una mena de crack. Uh-huh. Que arribarà un moment on la gent es podria tant, molt més que no pas el que la gent està disposada tant a acceptar com a comprar.
I més els preus que van, amics.
Els preus que van, que també baixen ràpid, sí, però surten molt. Ara tots els mòbils també porten videojocs. Jo crec que la gent arribarà a un moment on deixarà d'interessar-se una mica pel videojoc. El tindrà tot arreu, el tindrà el telèfon mòbil, el tindrà la tele portàtil, el tindrà a qualsevol aparell que es compri, portarà algun joc incorporat, i el que és el videojoc com a tal, com a nivell de videojoc clàssic de consola, a nivell de videojoc clàssic potser d'ordinador, perquè és més versàtil, per tant serveix una mica per tot. Potser arribarem un moment on això tornarà a involucionar. Ens trobarem un altre crac que deixarà les coses una mica en suspense, molts desapareixeran. Pensa que grans companyies han començat a desaparèixer ja, SNK, ningú s'ho pensava, Compile del Japó, Capcom també està tenint problemes, tancat una línia de producció ara, i el Sega, el que li ha passat, un gran nom com Sega. Vull dir, jo crec que restarem en un moment on les coses començaran a canviar bastant.
También en estos momentos que comentas tú, frases de la involución un poco en la que nos vamos metiendo, pasa lo que pasa en todas las generaciones, desde los 32 bits a ahora, que es que cuando la cosa está ahí un poco muerta, salen un Castlevania, sale otro título estrella, otro y otro, y todas las generaciones, pum, otra vez todo el mundo un poco mucho más interesado, hasta que cambian las consolas y vuelven a hacer la historia. Si os habéis fijado, ¿qué pasa siempre ahora mismo?
Pero tienes que tirar de estos títulos de estrella que normalmente son ediciones de clásicos.
Exactamente.
Con lo cual, los géneros también están muy agotados.
Sí, pero mira el mundo del cinema, vull dir, tan lluny.
No,
estem també de remakes.
Això que Capcom hagi tingut problemes amb els dividends que li ha suposat la pel·lícula Resident Evil, per exemple, a nivell de drets d'autors, i la nova seqüela que hi haurà també de la nova pel·lícula, que ja està en fase de producció.
Sí.
Clar, això Capcom està fent unes rialles enormes. Ja poden anar tancant línies de producció de videojocs.
Però n'has dit Capcom?
Sí.
Vale, no, m'he confusió. Ha dit Resident Evil.
Ha dit
Resident Evil, és un culpa meva, que m'he pensat que deia Lara Croft.
No.
Capcom i Lara Croft, no.
Resident Evil, no és la millor pel·lícula del món, però vaja.
Arribem a parlar de cinema i de videojocs. Fem una pausa, imagineu-vos on ens ha portat el tema de Tomb Raider a filosofar sobre la realitat actual en el món dels videojocs. Fem una pausa, estem a una catalana, el Game Over, parlant sobre videojocs, i tornem després amb la pel·lícula del Tomb Raider, que durarà per parlar una estoneta, i llavors recuperarem l'argument d'un gran joc com és el Grand Theft Auto 2.